Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els consellers empresonats i els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, també privats de llibertat en tots els casos per ordre de l'Audiència Nacional, presentaran demà un escrit davant el Tribunal Suprem en què demanaran que se'ls torni a citar a declarar com a investigats i se'ls deixi en llibertat provisional. D'altra banda, el PP i Ciutadans volen que la Junta Electoral prohibeixi il·luminar de groc fonts i edificis de Barcelona. D'aquesta manera es diu que no es comparteix el missatge que és, de fet, propaganda, missatge a favor dels presidents d'Òmnium i de l'ANC i del govern de Puigdemont destituït. L'Ajuntament de Barcelona, tot i que no comparteix la decisió de la Junta Electoral, decisió de fons, ha retirat finalment el rètol de la façana en què demanava llibertat per als presos polítics. Recordem que ha mort el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada. Tenia 69 anys i ha perdut la vida per un atac de cor provocat per una infecció pulmonar greu. Serà substituït momentàniament pel tinent fiscal de Catalunya, Francisco Bañeres, fins al moment que es nomeni un nou fiscal general. També és notícia que la fiscal demana 22 anys de presó per a l'anomenada manada de Sevilla, que va cometre presumptament una violació a una noia durant els Sanfermines de l'any passat. La fiscal d'aquesta suposada violació diu que la declaració de la víctima compleix tots els requisits per donar-li absoluta credibilitat i que els acusats van actuar conjuntament i de forma coordinada. I encara un últim apunt. Avui han estat detingudes dues persones en una operació antijihadista a Sant Pere de Ribes, on s'han escorcollat diversos edificis i també s'ha buscat la connexió entre diversos àmbits d'exaltació del terrorisme. Els Mossos d'Esquadra han informat que hi havia un temps de 5 anys en què es dedicaven aquestes persones a captar terroristes. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, el mirador de l'actualitat, dedicat a la complexa situació política a Alemanya. Abans, el pensament del dia a càrrec de Carme Borbonès.
Primera carta de Pere. Viure com a cristians, 3:15. Reconegueu en els vostres cors el Crist com el Senyor. Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom que us demani raó de la vostra esperança. Aquest text ens deixa molt clar que hem de ser cristians enmig del món. És a dir, les nostres conviccions no han de reduir-se a una pràctica en l'àmbit estrictament privat. Tot el contrari. Hem de manifestar-les i explicar-les als altres, quan sigui oportú. El cristià sap quan és oportú parlar. I quan siguem interpel·lats per raó de la nostra actitud esperançada, diu la carta de Pere, no hem de dubtar en explicar que vivim esperançats perquè confiem en Jesucrist, en el seu amor. I és aquest amor que ens ajuda a mirar la vida d'una altra manera, amb una força continuadament renovada, que ens anima, ens empeny a actuar correctament, en consciència, independentment de l'entorn dominant, encara que això ens pugui resultar incòmode.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Tots els dilluns a 7:45 del vespre us espero per viure i gaudir tot fent camí per una ruta espiritual de Catalunya.
Camins, un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga. Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passant 7 minuts de les 6, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Alemanya viu la crisi política més important, segons diuen molts analistes, des de la Segona Guerra Mundial, després que Angela Merkel, guanyadora de les eleccions del 24 de setembre passat, no hagi aconseguit formar govern 2 mesos després dels comicis. El país centreeuropeu, més important econòmicament i políticament, té un sistema parlamentari semblant al nostre, tot i que és un estat federal. La possibilitat que el president de la República hagi de convocar de manera imminent noves eleccions ha estat molt present en el desig fins i tot d'Angela Merkel com un mal menor. Prefereix això que no pas governar amb minoria. Ens preguntem amb tot aquest escenari si encara és possible un acord. Els socialdemòcrates de Martin Schulz, sobretot per la part de Renània-Nord-Westfàlia, que estan més disposats a plantejar una negociació, són pressionats per sumar-se a un pacte de govern amb la Unió Cristiano-Demòcrata de Merkel, la CDU. La influència d'aquesta situació en una Europa afeblida per diferents crisis els últims mesos és, sens dubte, ara per ara, el que més ens preocupa d'aquest bloqueig. Un bloqueig del qual encara no se surt, pel que sabem en les últimes hores. És per això que us preguntem a l'enquesta que posem cada dia a radioestel.cat, la podeu mirar ara mateix si voleu, si no ho heu fet encara, quina creieu que és la millor sortida al bloqueig polític d'Alemanya? Teniu 3 possibles respostes. La primera, la convocatòria de noves eleccions. La segona, seguir buscant el pacte amb l'alternativa dels socialdemòcrates. O una tercera, que Merkel governi, encara que sigui en minoria. Evidentment que Merkel governi, més enllà de les preferències de cadascú, tenint en compte que representa la força més votada. Però bé, tot això és opinable, matisable, discutible. En parlem amb el politòleg Guillem Porçals. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies. I amb el periodista Oriol Domingo. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, és una situació complicada la que viu Alemanya. Potser no s'hi comptava fa dos mesos. És veritat que Merkel va aconseguir una majoria que requeria pactes, com sempre li ha passat des que va guanyar per primer cop el 2005. I se n'ha sortit, però aquesta vegada de moment no.
Sí, és a dir, Merkel va tenir una gran coalició, és a dir, va pactar amb els socialdemòcrates la primera vegada que va governar, podem dir Merkel 1. Després va tenir el govern Merkel 2, que va ser amb els liberals, però els liberals van sortir malparats perquè tota la potència del votant a les pròximes eleccions se'l va quedar a la CDU i els liberals van quedar fora del Parlament alemany. I ara tenim aquest govern de Merkel 3, o període de Merkel 3, que els liberals es van retirar de les negociacions i, per tant, ja no sumen. També és important recordar que, sempre que es parla de Merkel, hem de recordar que són com dos partits. Un que és el partit bavarès, o que és
la Unió Social Cristiana.
La Unió Social Cristiana de Baviera i la CDU, que és de la resta del territori. Per tant, sempre són tripartits, quatripartits o inclús un bipartit.
Hi ha més cultura de coalició perquè, a més, quant temps fa que no es governa en minoria a Alemanya? Em sembla que vostè ho sap.
Sí, des de la Segona Guerra Mundial no hi ha hagut un govern en minoria com a tal, des de l'any 47. Per tant, estem davant d'un fet excepcional, que es pot donar un fet excepcional. Tothom té por de que passi perquè mai ha passat i, per tant, ningú sap el que pot passar si es governa en minoria.
Sí, sí. Senyor Oriol Domingo.
Si descartem govern de minoria, si descartem noves eleccions, que són dues possibilitats, la més raonable seria un govern de coalició al final. Diria jo, no? Noves eleccions no, perquè la mateixa Merkel, per exemple, les últimes, almenys les últimes declaracions, si no estic mal informat, apunta la idea de que ja hi ha hagut unes eleccions. I si hi ha hagut unes eleccions, l'electorat, el poble, ja ha parlat democràticament. La tasca dels polítics és assumir aquest resultat i buscar una sortida governamental. Jo penso que la cosa s'inclinarà per aquí. Abans dèiem que els socialdemòcrates, que eren reacis a entrar en un govern de coalició, estan més oberts a aquesta possibilitat.
Sí, hi ha un partit socialdemòcrata que va començar a dir no, no volem pactar, no volem formar part, no donarem suport, no...
Va dir que passava a l'oposició, de fet.
Exacte, que no acceptaria formar govern ni donaria suport al govern de Merkel. Llavors, de cop i volta, trobes que hi ha la part que té més pes demogràfic, que és la part de la frontera que toca a França, la de part de Colònia, Hagen i tota aquesta regió, que la SPD d'allà diu, bueno, estem disposats a pactar, estem disposats a obrir una via de negociació, i, per tant, si la senyora Merkel accepta unes determinades propostes, acceptarem donar-li suport perquè pugui governar. I això ha provocat una crisi dintre de la SPD, que en un principi deia no, ja han sortit ells, que són la principal força, per dir-ho així, dintre de la SPD, el Parlament alemany, que diu, no, bueno, aquest no, però és un bueno.
De fet, Martin Schulz havia fet una aposta forta de guanyar, intentar governar. De fet, era una aposta per ell, del mateix Partit Socialdemòcrata. El fet que Merkel fos la més votada va fer que assumís la derrota. De fet, el retirar-se del possible pacte de govern era una manera d'assumir la derrota, que també és molt normal, no?, en un sistema parlamentari com aquest.
Perquè no hi hagi noves eleccions, la responsabilitat recau, sobretot, amb els partits, evidentment, amb la cancellera Merkel i amb el socialdemòcrata, no? Perquè què passaria amb unes noves eleccions? Segurament passaria que tot quedaria igual.
Aquí tenim un record a Espanya de fa un any i mig.
I potser, vés a saber, podria passar que els sectors ultradretants i xenòfobs i potser pujarien, diria.
Això és el que es diu, que Alternativa per Alemanya podria sortir beneficiada.
Amb la qual, amb unes hipotètiques eleccions, tot quedaria igual, però pitjor, no? I davant d'aquest risc, potser no val la pena caure en aquesta temptació.
O podria passar com aquí va passar amb el PP, que va aconseguir una mica millor resultat i això li va permetre governar.
Sí, pel que sembla, es polaritzaria el votant. És a dir, sempre que hi ha aquestes situacions es polaritza el votant. És a dir, hi hauria gent que votaria, per dir-ho així, a Merkel i hi hauria gent que votaria el que és l'antipolítica, seria l'alternativa per a Alemanya. Llavors, la SPD, el Partit Liberal, els Verds, tota aquesta gent baixaria amb vots, en part de crítica, de dir, no us heu posat d'acord, us hem votat, no heu aconseguit consensos, i ens heu abocat amb aquesta situació. Aleshores, tindries un votant fidel de la CDU que s'haurem de deixar de votar, que tornaria el votant, i un votant crític que et votaria Alternativa per Alemanya pel simple fet de ser la contra. És a dir, no perquè cregui en el programa Alternativa per Alemanya, sinó pel simple fet de ser la contra.
Alternativa per Alemanya, un partit amb el qual és inviable qualsevol pacte dels dos partits més importants d'Alemanya.
Sí, ningú vol pactar amb ells, de fet ho trobo jo.
Són euroescèptics, partidaris...
Volen recuperar inclús el marc amb una part del seu programa. Aleshores, ningú vol pactar amb ells, i això també genera determinades dinàmiques, i és que els altres partits, els partits tradicionals, s'hagin d'entendre perquè no pugin, ni tinguin força, ni els donin arguments, ni ales, per pujar.
Mm-hmm. Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen el periodista Oriol Domingo i el politòleg Guillem Porçals. Més enllà de la situació interna d'Alemanya, de quina manera pot afectar Europa aquest bloqueig? No volem ni sentir a parlar ni volem pensar en una situació com la de Bèlgica ara fa uns anys, que van estar, em sembla que gairebé 2 anys sense govern, o la d'Espanya, amb bloqueig també de molts mesos.
Sí, gairebé Bèlgica van estar 550 dies sense govern, van superar a Iraq sense govern...
Sí, sí.
I perquè el rei va proposar una espècie de gabinet de crisi que els partits no s'hi van negar perquè el va proposar el rei directament.
Uh-huh.
Aleshores, quan el rei va proposar aquest gabinet, per dir-ho així, interí, que suplís les funcions del govern, es van calmar les coses. Però sí que és cert que, en el cas actualment, que hi ha un programa de defensa comú que es vol tirar endavant, una unió fiscal que es vol tirar endavant, tot de polítiques europees que es volen tirar endavant, una no política alemana, és que és posar un freno de mà a la política d'integració europea.
Mm-hmm.
Jo no sé si el que està passant a Alemanya era o no era previsible. No ho sé. El que crec que es pot dir és de que el que està passant és fruit d'una sèrie de circumstàncies. És a dir, hi ha una sèrie de circumstàncies que propicien la situació actual. Quines són aquestes circumstàncies? Una, la crisi europea, que hi ha una crisi política i econòmica, sobretot de valors polítics europeus, i si no, llavors ja tinguin temps, m'agradaria entrar-hi una mica. També les mesures de tipus econòmica que han afectat a tots els països, a tots els estats i a tots els governs dels estats. I la prova està que tots els governants, siguin socialistes, siguin populars, menys el cas de Rajoy, que és un cas i que és qüestió d'ufologia, aquí hauríem d'entrar, però tots han caigut, tots aquests governs. I, per tant, les crisis de la Unió Europea, crisis econòmiques, o bé, per exemple, relacionat amb tot això, és la crisi dels refugiats. És a dir, que el que està passant en els últims anys, que la Mediterrània s'ha convertit en un cementiri de milers i milers de persones, de refugiats, és una cosa que s'ha de replantejar moltes coses. No? Per tant, tot això repercuteix en la situació de tots els països i d'Alemanya, encara que Alemanya sigui la locomotora política i econòmica d'Europa, i alhora el govern que sigui d'Alemanya es trobarà que haurà de fer front amb aquestes situacions.
No, estic completament d'acord amb el que apuntaven. És a dir, aquests tres factors o aquestes tres vies o aquestes explicacions són totalment certes. És a dir, Alemanya es troba en una situació que té la crisi dels refugiats, per una banda, en si mateix es troba que Europa li exigeix unes coses perquè ella mateixa es posa al capdavant, per tant, s'autoexigeix unes mesures que, per exemple, la SPD ja ha dit que no pot deixar d'apretar amb la integració europea, és a dir, tenim l'oposició apretant el govern alemany, inclús sense haver-hi govern alemany, estan apretant perquè hi hagi polítiques que apuntin cap a l'europeisme i que donin resposta igualment, és a dir, estem parlant d'una política que es fa dia a dia, hora a hora, i que tal com estan les negociacions i tot això, és un ritme frenètic per ser el país que és. És a dir, estem parlant d'un dels principals països de la Unió Europea, un dels països que té més escons al Parlament Europeu. Per tant, no estem parlant d'un país secundari o d'un país com podria ser França, sinó estem parlant de la locomotora d'Europa.
Sí, sí.
M'he oblidat de citar dos elements, aquells que parlava de les mesures econòmiques, de la crisi política europea, del problema amb els refugiats. M'he oblidat de citar, evidentment, Brexit.
Sí.
poca conya, perdó, i també dels euroescèptics molt relacionats amb els sectors ultres que estan a tot arreu. Aquí m'agradaria fer un incís, si se'm permet, arrel de la polèmica que s'ha desvetllat aquests dos últims dies d'unes declaracions del president Carles
Puigdemont sobre Carles la possibilitat d'un referèndum.
Sobre un referèndum que ha estat acusat per alguns d'unes declaracions euroescèptiques i lligades. Dius, home, això jo penso que el que ha estat ben oportú aquí ha estat un aclariment que ha fet aquest matí la lideresa d'Esquerra Republicana,
sí,
quan ha distingit entre euroescèptics i eurocrítics. Una cosa és l'euroescèptic, que no creu en Europa, i l'altra l'eurocrític, que creu en Europa, però no en aquesta Europa. És a dir, i un europeista no pot estar d'acord amb els milers de morts, amb la incapacitat d'Europa per acollir la gent que fuig de la fam i que fuig de la guerra. Per tant, es pot ser europeista crític, eurocrític. No pot ser que dintre Europa es toleri el que ha passat a l'estat espanyol d'una policia que ha agredit durament a uns senyors el dia 1 d'octubre que eren pacífics i que anaven desarmats. Això a l'Europa del present i del futur s'ha de criticar. Per tant, no hi ha d'haver-hi por entre ser europeista o eurocrític, que no té res que veure amb els Le Pens ni coses d'aquestes.
I de vegades hi ha fronteres difícils d'explicar o de gestionar, perquè certament a Europa hi ha una fractura sobre el mateix projecte europeu, hi ha una massa crítica important davant del mateix projecte europeu. Llavors, això fa que uns s'acusin als altres. Penses com els
Exacte.
De la ultradreta o penses com els
extremistes? Sí, per exemple, Alemanya té un cas, és que està rodejat, per dir-ho així, de països on l'extrema dreta té una gran força. És a dir, tenim una França que el Front Nacional va ser un 40% dels vots, gairebé, tot i que el sistema francès electoral no ho sembli, però va ser un 40% dels vots. Tenim una Polònia que estan cap a unes derives gairebé molt conservadores en molts aspectes i de tornar a plantejar-se si han de formar part o no de la Unió Europea. Tenim una Àustria, que la gent diu, Àustria va guanyar el Partit Conservador i després va guanyar l'extrema dreta. A les presidencials l'extrema dreta va estar a punt de guanyar Àustria.
Sí, efectivament, en aquelles eleccions freca-freca.
Que van quedar 51 a 49, gairebé.
Sí, sí.
Aleshores, estem parlant d'un país que ho està veient per tots els seus costats, el que és que l'extrema dreta pugi. I això no, els alemanys no ho volen. Tenen por que els doni aquest efecte.
Ara, aquests que citaves, de Le Pen, de
Àustria,
de
Polònia,
de Polònia, tots aquests, fixa-t'hi que davant dels problemes que jo citava abans, estan en contra de l'apertura i de la solidaritat amb els refugiats, estan en contra de mesures econòmiques solidàries, estan a favor de la repressió. Per tant, cal precisar el llenguatge i no fer un garbuig i confondre'ns.
Bé, és curiós que Angela Merkel havia dit ara fa uns dies que preferia noves eleccions abans que governar en minoria, però en canvi dissabte, per exemple, va dir que ella preferia explorar totes les opcions. No sé si tècnicament, potser el senyor Porcel ens ho pot explicar, hi ha algun termini. Aquí a Espanya hi va haver un termini màxim davant el qual ja no era el president en funcions que convocava les noves eleccions, sinó que es convocaven automàticament. A Alemanya és una mica diferent, el president de la República és qui les convoca. Sempre.
En el cas d'Alemanya és el president qui les convoca, a més partim d'un país particularment molt estrany en aquest cas. És a dir, Alemanya és un país que no té Constitució, Llavors, començant des d'aquest principi, és un país que tot el que està escrit sobre aquest aspecte és llei. Llavors, té la llei fonamental de l'any 49 o 47, que és la base de tot dret alemany. Llavors, les funcions que li toca el president és convocar eleccions, cessar, si fa falta, o si el canceller sobrepassa amb les seves funcions en un tas que és il·legal, el president el pot apartar. De fet, el president no és escollit de forma directa, sinó que és escollit de forma completament indirecta, a través de majories a les diferents cambres.
Una mica com a Itàlia, i és una figura representativa simbòlica, cap de l'Estat, com serien els reis a les monarquies europees. No és executiu.
No,
la que mana és la cancellera.
Es pot dir que el president d'Alemanya és el primer ambaixador, per dir així, del país. És una figura completament representativa que representa a tota... No representa el govern d'Alemanya, sinó que representa Alemanya en si mateix. Aleshores, ara, avui mateix, el govern alemany, per el que tenen les notícies, s'ha començat a obrir una nova via de negociacions Llavors, aquesta via de negociacions, veurem com acaba aquesta setmana. Llavors, dintre de lo que, entre aquesta primera setmana, veurem quins són els pactes que s'aconsegueixen o si finalment hi ha l'opció de que la SPD faci aquest pas, la SPD de Renània faci aquest pas i aprovi el que digui la CDU, o veiem una SPD que es manté ferma en si mateixa. Uh-huh. Per tant, termini en si mateix no n'hi ha. El que sí que és cert que, si no hi ha aquest termini, la gent li posarà un termini.
Sí.
És a dir, la gent no restarà passiva davant d'aquesta situació, sinó que exigirà uns terminis, exigirà...
Quan dius que la gent posarà un termini, què vols dir?
Poden haver-hi manifestacions demanant-li al govern d'Alemanya i als partits de l'oposició que es posin d'acord.
O pressions de poders fàctics, econòmics, no sé. A Alemanya pot haver-hi moltes maneres d'intentar que no s'allargui això un any, per exemple.
Sí, ells tenen la seu del Banc Central Europeu i aquest tipus d'organismes que, per dir-ho, gestionen, en certa manera, els poders de la Unió Europea. Però sí que és cert que els propis votants d'Alemanya no volen anar a unes altres eleccions. Tot i que hi hagi enquestes que diguin que sí que volen anar, s'han d'entendre com una forma de pressionar el govern per dir és que us podeu trobar amb gent crítica. No accepten aquesta postura d'immobilisme que es pot donar a altres països, com per exemple la Bèlgica. La gent demanava accions que el govern es posés d'acord, però no passaven de simples manifestacions o de performance. En el cas d'Alemanya podem parlar de mobilitzacions, podem parlar de gent dintre dels partits que creï moviments alternatius dintre dels partits per pressionar el que és els aparells dels partits. Per tant, estem parlant d'un govern que pot trobar-se inclús problemes interns de que el seu propi partit no recolzi a la cancellera Merkel si decideix anar a unes noves eleccions o a determinades mesures.
Una pregunta a fer seria si per arribar a un acord entre diverses formacions, per exemple, entre la Merkel i els socialdemòcrates, si això beneficia els dos. Sí, és a dir, lo lògic seria que si es fa un acord, que en principi ha de ser per al bé d'Alemanya, no pot ser que surti un beneficiat, l'altre perjudicat.
Normalment, els que han pactat amb Merkel no han sortit després gaire ben parats, oi? Tant els socialdemòcrates del 2005 al 2009 com després els liberals.
No, en el cas dels liberals, el que pot passar és que passi com va passar amb els liberals, i és que van aconseguir la cartera d'Economia, llavors el ministre d'Economia crec que va acabar desertant i es va acabar apuntant a la CDU. O sigui, ens podem trobar amb aquestes dinàmiques i és un tema discursiu, perquè la premsa alemanya, els mitjans alemanys, diuen el gabinet de Merkel. No diuen la facció socialdemòcrata o no diuen això, diuen el gabinet de Merkel ha proposat tal cosa, el ministre de Merkel ha fet tal altra, el ministre tal ha fet, sense especificar les sigles. Aleshores, tots els mèrits se'ls emporta el gabinet Merkel.
Sí, sí.
No se'ls emporten els partits que han pactat o les determinades propostes, sinó se les ha portat mediàticament, inclús discursivament, la cancellera, en aquest cas Merkel, perquè, sincerament, té un aparell de comunicació impressionant.
Ara, res no fa pensar, passi el que passi ara, que Merkel perdi el govern en unes properes eleccions, o ara és una líder prou forta, vaja, més enllà de les simpaties o divergències amb ella.
No hi ha... Sembla que és el cervell cru, però és que no hi ha oposició ara mateix. És a dir, tenim un efecte Schulz que... els propis socialdemòcrates alemanys acaben rient-se d'ells mateixos, perquè aquest efecte això era derrota, darrere derrota, més derrota, més derrota,
i van les... una certa expectativa, però que es va desinflar.
Potser ha tingut millor resultat que el que hauria tingut amb un líder no tan conegut, però...
Exacte, a més la gent el vinculava molt a la Unió Europea, per tant, pensava que no pensava prou amb Alemanya, quan feia els seus programes. Per tant, l'efecte Schulz va ser una espècie de desastre polític.
Bueno, a més, la Merkel és un animal polític.
Sí.
Jo suposo que, vaja, estic al convenciment que he respectat Alemanya i fora d'Alemanya. No,
sí.
No.
I amb el tema dels refugiats, bastant elogiada. Potser més a fora d'Alemanya que a dintre, però amb la política que va fer d'inici, no?
Sí, però primer va dir que no, i després els cristians socials... els socialcristians de Baviera, van dir que, per favor, obrissin les fronteres.
I ella s'hi va...
I ella, és que ho va haver-ho de fer, perquè, sincerament, el partit socialcristià bavarès té molta força dins de la pròpia CDU.
Bé, senyors, ho deixem aquí. Veurem què passa en les properes hores i els propers dies. Quina creieu que és la millor sortida al bloqueig polític d'Alemanya? És la pregunta que us hem fet, amics oients. Guanya la segona opció, seguir buscant el pacte amb l'alternativa dels socialdemòcrates, 44%. Gràcies, Oriol Domingo, i gràcies també, Guillem Porçals, per haver-nos acompanyat. Bona tarda i fins una altra.
Bona tarda.
Us recordem, amics oients, en aquest últim minut que ens queda, que se celebra des d'avui fins diumenge la Setmana de la Bíblia. Hi ha diferents activitats avui a les 7 de la tarda a Tarragona, xerrada al seminari sobre llegir la Bíblia a la litúrgia a càrrec de Joan Massot. A les 8 del vespre hi haurà també una lecció divina a Tortosa amb Josep Lluís Arín al Centre Parroquial dels Dolors del carrer Rosa Maria Moles 35 a Tortosa. I a 8:45 xerrada col·loqui titulada La paraula de Déu és viva i eficaç. En aquest cas a Gavà, a la parròquia de Sant Pere, d'aquesta localitat, al carrer Raval de Molins, número 36, amb Lluís Brull, evangèlic, i Xavier Artigas, diaca catòlic. La Setmana de la Bíblia us l'anirem comentant cada dia a Ràdio Estel. Fins aquí el Mirador de l'Actualitat. Arribem a 7:15.